programa. Va, pràcticament 2 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda, i a la caravana cada divendres, ja ho sabeu, ens agrada recórrer el territori en busca d'activitats i curiositats de la nostra terra. Avui parlem de la Catalunya dels artistes, però Nina...
Doncs sí, Joan, avui al Sortint Capa marxem pel territori per trobar el llibre La Catalunya dels artistes, de Viena Edicions i escrit per Aure Ferran i Jordi Bes. Ells dos, periodistes, proposen una ruta per una vintena de paisatges catalans que van inspirar i modelar les creacions de grans artistes de la pintura, l'arquitectura o l'escultura, incloent-hi noms com ara Lluïsa Vidal, Emília Xargay o Núria Llimona. El recorregut també és una finestra oberta per endinsar-se en vessants poc coneguts de la vida dels protagonistes, i una ruta que serveix per posar una nova mirada sobre territoris coneguts i alhora reivindicar una obra no sempre prou coneguda.
Gràcies, Nina. Aure, Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Deixeu-me que us pregunti primer de tot com sorgeix la idea d'un llibre com aquest.
Doncs mira, la veritat és que és el resultat d'una feina que vam començar fent per al diari Ara. Ens van encarregar una sèrie on descobrir aquests paisatges que tenim a casa nostra que van inspirar artistes tant nacionals com internacionals, i vam fer tota aquesta sèrie de reportatges per al diari, i atenent una mica a l'interès que vam veure que generaven el diari, des de Viena Edicions van valorar el fet que seria maco també reconvertir-ho en un llibre, i s'ha convertit una mica en aquesta guia, no?, que ens permet viatjar per Catalunya d'una manera una mica diferent a la que podríem estar acostumats a fer.
Ara ja entrem en les seves històries, eh? De fet, com ens deia l'Aure, és tot plegat un recull d'articles publicats al diari Ara entre l'octubre del 21 i el març del 22, però suposo que també ha necessitat un temps llarg de documentació per tot plegat, no?
Sí, perquè a vegades... pensem que en sabem molt dels artistes que han viscut a Catalunya, però no sempre és el cas, no? I fins i tot, doncs, hi ha hagut persones que s'han dedicat a la investigació d'aquests artistes, però potser no han tingut la difusió merescuda, no? Llavors ens hem endinsat amb experts i expertes, historiadors i historiadores de l'art, però també amb documentació per escrit.
Entenc que un dels objectius d'un llibre com aquest és precisament això, eh? Fer-nos coneixedors del nostre propi patrimoni, de la nostra terra i dels nostres artistes, no? Que a vegades no en som conscients del tot.
Sí, conèixer el nostre patrimoni i també aprendre a mirar-lo d'una manera diferent, perquè probablement molts d'aquests paisatges que nosaltres retratem en el llibre els tenim vistos i hem estat, els hem gaudit, però mai no ens els hem mirat amb ulls d'artista, no? I aquesta és la gràcia potser del llibre, perquè sí que no descobrim cap paisatge que ningú no conegui, però sí que el podem descobrir amb aquesta nova mirada. Per tant, és una nova manera de reivindicar tot aquest patrimoni tan natural com també material, no? Perquè no, parlem dels artistes, a vegades la gent pensa artistes i es centra només en el tema de la pintura, no? Mm-hmm. I un dels grans atractius és que nosaltres parlem de pintors, pintores, però també parlem d'escultors, parlem d'arquitectes, per tant, fem una mirada global el que és el món de l'art.
Mm-hmm. Ara ens ho deies, Aure, que mirar el territori amb ulls d'artista, m'ha agradat molt això, perquè sovint no ho pensem així. Però de quina manera un territori arriba a marcar el que després fa l'artista?
Hi ha diverses maneres, i de fet en funció del que hem anat veient, no?, quan hem treballat aquesta documentació dels artistes, hem vist que de maneres molt diferents, perquè ens trobem, per exemple, amb artistes internacionals que arriben aquí per unes circumstàncies personals i que van a parar, per exemple, a Tossa de Mar, o que van a parar aquí mateix a Barcelona, penso en Olga Sakharov, no?, que van a parar al barri del Putxet, i ella, suposo que en aquell moment no s'imaginaria que allò tindria un impacte, però la seva vida l'ha conduïda aquí, mira per la finestra cada dia, per exemple, en el barri del Putxet, i ella té necessitat de tratar allò que veu, no? I és molt maco el veure com aquests paisatges tan diferents poden tenir aquest impacte en l'obra d'aquests artistes en funció una mica de les seves circumstàncies personals, del moment històric en què venen a parar a Catalunya, o fins i tot si són territoris molt arrelats a ells, eh? Penso, per exemple, en el cas de Miró i Mont-roig del Camp, que és potser la relació més estreta que hi ha en el llibre d'aquest paisatge que va modelar realment el que és el Miró per tots nosaltres.
A part, Jordi, us endinseu, dieu, en vessants poc conegudes dels mateixos artistes que normalment no coneixem i que no ho sabríem si no fos per aquest llibre.
Sí, per exemple, un artista conegut internacionalment com Picasso, potser no tothom té al cap que va passar per Gósol i fins i tot va arribar-hi amb unes mules, pràcticament no, era un lloc molt inaccessible en aquell moment, i allà, doncs, a partir d'allà és quan abraça les vanguardes artístiques, quan comença a mirar d'una altra manera, no?
Castell magnífic de Gósol, eh?
I fins i tot també se'n va amb unes mules carregades cap a París, no? En aquest sentit també tenim, potser és més conegut, Matisse amb Coll Lliure, no? Però també en aquest cas serveix també per reflectir allò que les vanguardes van fer tant, no? Apareix la fotografia i l'art s'ha de plantejar què fa, no? Reproduir el que es veu, o reproduir el que l'artista pensa, no? I és una mica el que també podem explicar en el llibre, no?
Ara em deies Matisse, em deies Picasso, però de quins artistes estem parlant? Quins artistes surten en aquest llibre?
En surten molts i estem molt orgullosos que hi hagi, per exemple, dones artistes, que aquest ha sigut un treball difícil, perquè quan es va plantejar aquesta sèrie de reportatges per al diari, evidentment es va fer primer una primera selecció de noms i en sortien alguns que eren obvis, no? o que teníem, ens podien venir al cap. Ara penso, per exemple, en Chagall i Tossa de Mar, que és un d'aquests que vam descartar, no? I fent aquesta primera llista ens vam adonar que no hi havia cap dona i ja vam dir, aquí està passant alguna cosa. I sí que és cert que les hem aconseguit introduir, Emília Xargay, Núria Llimona, Olga Sakharov, però ens trobem amb que realment continua sent una petita part. I aquest és on també un dels grans atractius, trobo, no? Poder reivindicar aquests artistes. De Guinovart n'hem parlat, de Miró n'hem parlat, dels Vayreda n'hem parlat, però, en canvi, les dones artistes no han tingut mai aquesta visibilitat. I una de les feines maques ha sigut posar-les en valor. I una feina que no sempre ha sigut fàcil, eh? Vull dir que el Jordi, per exemple, ara us ho explica, però en el tema de Núria Llimona ha hagut de fer una arqueologia fantàstica per aconseguir esbrinar coses d'aquesta dona, perquè és que són persones que no s'han estudiat, pràcticament artistes que no s'han estudiat.
Jordi, va.
Sí, en el cas de Núria Llimona és aquesta saga, doncs, dels Llimona que coneixem els homes de la família, però també hi havia dones artistes, la Mercè Llimona i la seva germana Núria Llimona, i en el seu cas tota l'obra està en col·lecció particular. Llavors, per poder mostrar aquesta obra ha calgut recórrer a catàlegs vells d'exposicions o fins i tot a fotografies, perquè no està accessible, no? I també hi hauria aquesta reivindicació que algun dia puguem veure Núria Llimona, que el que va fer com ningú va ser retratar les façanes de l'Eixample de Barcelona, i segurament no existeixin quadres com els seus que mostrin, doncs, aquest espai de la burgesia barcelonina i el creixement que va tenir fa 100 anys, no?
Clar, clar, clar. Quan parlem de paisatges, no estem parlant només i únicament de paisatges naturals, i surten ciutats com Barcelona, l'Eixample, ara ens deies el Puiget, Aure, també.
Correcte, i surten paisatges, però també hi surten, per exemple, quan parlem d'arquitectura, parlem de la figura de Raspall, un dels grans arquitectes modernistes, molt eclipsat per altres molt més coneguts, com Domènec Montaner, com Gaudí, però que va ser el gran arquitecte del Vallès. Vull dir, tu vas pel Vallès Oriental i trobes a Cardedeu, a Granollers, perquè va ser arquitecte municipal de moltes d'aquestes localitats, i està esquitxada d'obres seves, la famosa Mansana Raspall de la Garriga, que és de visita obligada, tot i que algunes de les seves edificacions no han perdurat en el temps com caldria, no? I llavors, sí, és que realment descobrim tot un paisatge, o el monestir de Ripoll, o per exemple les teles del Mestre de la Seu, no? Que és un altre viatge fascinant que en aquest cas ha fet el Jordi.
Mestre de la Seu, desconegut, eh?
Desconegut, i a més amb ser un d'aquests mestres medievals també amb certa confusió sobre fins on va arribar la seva petjada, no? Perquè ens hem de basar en similituds entre obres i també hi ha aquesta confusió dins del món de la història de l'art de què es pot atribuir al mestre, no?
Jo que m'he llegit una mica el llibre La Catalunya dels Artistes, editat per Viena, i que de veritat que val molt, molt, molt la pena. Feu una cosa, regaleu-lo per Nadal, perquè de veritat que és un d'aquells llibres que agraden. Ara ho deia l'Aure abans també, i que val molt la pena dir-ho tantes vegades com faci falta, que moltes de les artistes dones al llarg de la història han estat invisibilitzades. A mi una de les que més m'ha criat l'atenció és Emília Xargay. Jordi, explica'ns una mica la història, perquè és increïble.
D'entrada, Emília Xargay també em connecta personalment, perquè és gironina, jo també, i fa especial il·lusió que en parlem, no? Bàsicament, va ser una dona que se la coneix habitualment per haver fet escultures de toros, però que això es podria atribuir, doncs, a això durant la meitat del segle XX, i es podria atribuir com quelcom que estigui a favor dels toros, però al final el que ella feia era reivindicar que una dona podia fer escultura una, a més una dona que no estava casada, que és important també el matís, i que podia ser, fer escultura de toros, no? I d'alguna manera fer aquesta mena de crítica davant d'un règim, doncs, que precisament exaltava aquestes curses de braus, no? I ella va tenir una trajectòria molt arrelada a Girona i al seu voltant, i també va tenir la seva petita dimensió internacional, però al mateix temps, tot i que ella no s'havia casat, per exemple, també defensava molt la família i també té moltes escultures de com és la família, no? I com és la, com, quin bé ens aporta la família a tots nosaltres, no? I d'alguna manera des d'aquestes escultora, en el seu cas, també va fer incursions en altres arts que potser no n'hem sabut prou, potser també el seu final de la seva vida va ser complicat per una malaltia i que convé reivindicar i revisitar, no? De fet, Girona Ciutat no té un museu de ciència d'art contemporani i una de les candidates fermes a poder-hi ser, doncs segur que seria l'Emília Xaragall, no?
Ara en Jordi Vers que deia que li feia especial il·lusió haver indagat sobre la figura d'Emília Xaragall per la seva proximitat gironina. Aure, quina història t'ha marcat més de les que podem trobar en el llibre?
Jo crec que la de Miró, perquè sí que en aquest cas parlem d'un artista molt conegut, molt estudiat, però jo personalment aquest vincle tan estret que tenia amb Montroig del Camp, que és on ell va decidir, pensa que ell era comptable i el seu pare s'oposava radicalment a que Miró fos artista, no? Llavors es va posar malalt, el van enviar a la masia familiar, al Mas Miró, que avui en dia és un museu i es pot visitar, i de fet encara hi podem veure el taller on va treballar Miró durant tants anys. Doncs allà, estant malalt, ell va veure que la seva vocació era ser artista i que això de fer de comptable no li interessava gens, i va prendre la decisió d'enfrontar-se al seu pare, que també hem de pensar que són decisions que potser avui en dia les veiem molt més naturals, però quan mirem enrere, plantar-se davant del teu pare i dir-li no penso fer el que tu em dius, sinó que em vull dedicar a ser artista, que era aquesta cosa així tan bohèmia, no devia ser una decisió fàcil. I ha sigut, va ser com un idili al llarg de dècades. Ja jo em deia la directora del Mas Miró, diu, els orígens de Miró, el que és Miró, tot el que és posterior a Miró, tot té la seva arrel a Montroig del Camp. Per tant, crec que és un dels grans emblemes, no? De si parlem de la Catalunya dels artistes, crec que aquest és un d'ells. I després un altre seria Guinovart, per exemple.
Home, un altre clàssic. Un altre clàssic. Aquest us el llegiu. Aquest no l'expliquen. Aquest us el llegiu. De fet, la Catalunya dels artistes, 20 paisatges que van inspirar 20 artistes, publicat per Viena Edicions, editorial i peça, llibre, en el que també s'hi ha involucrat molt Lara, deia que és una publicació que s'afegeix ja als 5 volums del projecte de divulgació que es va iniciar des de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, no?
Correcte, es va fent des del diari unes sèries regularment amb l'objectiu precisament de difondre aquest patrimoni que tenim a casa nostra de diferents temes, i anteriorment nosaltres hem pres el relleu del Daniel Romaní, no? Que era el que havia anat fent una mica aquesta sèrie, havia parlat de castells, havia parlat també de la Catalunya industrial, i a nosaltres ens ha tocat ara aquesta part més artística, que personalment ha sigut molt gratificant perquè és un tema que no coneixia mai massa, que professionalment no l'havia hagut de treballar, i el fet d'haver de fer aquesta immersió tan gran et permet descobrir Catalunya, que això sí que m'agrada molt, amb aquests altres ulls que et deia.
Això t'anava a dir, tu que sí que ets expert en territori català, que ho domines molt.
Com a mínim m'agrada voltar molt. Exacte. Sí, sóc expert també, o no, també. Però sobretot m'agrada voltar molt i posar en valor el que tenim, i en aquesta ocasió ho fem d'una manera una mica diferent.
Ho dic perquè ho comentàvem abans, quan us preguntava sobre els artistes, si gent que hem tingut a casa nostra ho hem conegut prou, si no ho hem conegut prou, i em dèieu que moltes vegades no, i menys la història particular de cada artista. Us pregunto pel paisatge, el propi territori, teniu la impressió de que el coneixem prou, o moltes vegades per tema de vacances, per exemple, escollim anar no sé on en comptes de quedar-nos a casa nostra, que hi ha indrets fabulosos, i descobrir-los, no?
Sí, potser molta gent ha estat a Tailàndia, per dir un nom.
Exacte, sí, per exemple.
I no ha estat aquí al costat, no? I jo crec que no es coneix prou, i el llibre és una oportunitat per reconnectar. Cadascú pot trobar el seu paisatge, i a més és per capítols, un dia pot mereixer una excursió a prop de casa o més enllà, no? I ara penso també, per exemple, un patrimoni molt desconegut, les catedrals del Vi, no? De César Martinell. La gent parla molt de modernisme, de noucentisme, etc, però aquests edificis amb ús rural i per monumentalitzar el camp, no, potser no els tenim al cap, no?
Com unes vinyes han arribat algú a crear, no? Edificis, és brutal, de veritat que val molt la pena. Jordi Vés, Aure Ferran, La Catalunya dels artistes, 20 paisatges que van inspirar a 20 artistes, editat per Viena Edicions. Aneu a la llibreria i regaleu-lo, de veritat. Per cert, per cert, que han tingut a bé portar-nos 3 exemplars. 93-409-2771, 93-409-2771, el primer que truca, el primer que se'ls endú. Jordi, Aure, un plaer parlar amb vosaltres d'aquest llibre, que val molt la pena.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Gràcies.
Poden sentir-se sols, tenen por de ser massa grans i tan separats.